En els concerts del conjunt romànic de Santa Maria de Vilabertran, amb la presència de figures de primer nivell internacional com Matías Gerne, Isabel Duer, Maximilian Smith i Helmut Deutsch, entre d'altres, del 16 d'agost al 6 de setembre. Més informació a www.subertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts al De Cap i de Nou. Llegeixo d'un blog d'internet, a l'inici d'un post, que diu així: fa algun temps una mare em comentava que no volia plorar davant la seva filla, i em vaig atrevir a preguntar-li: què li ensenyaràs a la teva filla si no plores mai davant d'ella? Doncs la resposta la podríem pensar entre tots, eh? Què ensenyem als nostres fills, als nostres nets, als nostres nebots, als nostres educants, si els amaguem la possibilitat de que ens vegin plorar? De ben segur que preferim riure que plorar, però a la vida hi ha moments en què necessitem plorar, hi ha moments en què necessitem expressar ràbia o sentim vergonya, i ningú no ens va ensenyar a gestionar totes aquestes emocions que ens incomoden, segurament tampoc les que ens agraden. Ara bé, sortosament cada cop més l'aprenentatge emocional entra a les escoles. Avui deixarem que entri el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'educació emocional. Ens preguntarem què aprenem de les nostres emocions. I ho parlarem i ho aprendrem amb les següents persones. La nostra convidada d'avui és la Tere Avellán, mestra d'Educació Especial i psicopedagoga de l'Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall, especialitzada en temes socioemocionals. Ara bé, també ens acompanyen el Jordi Casado, que ens portarà
La paraula del coach.
Ara que vull que ho havia dit tot de carrerilla, ara
t'havia centrat en la primera
part. De carrerilla no, Esteve, no es diu de carrerilla, oi que no?
No sé, de carretó.
De carretó. Dic, això deu ser una paraula d'aquelles que diem...
Ara m'has enganxat.
Bé, doncs, Esteve Pujol, que ens portarà els pensaments d'un educador, i avui ens acompanya també, des del control de so, el Mario Ramírez. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a saludar, doncs, la nostra convidada d'avui. Dèiem fa un moment que és Tere Avellán, mestra d'Educació Especial i psicopedagoga a l'Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall. Està especialitzada en temes socioemocionals, imparteix cursos sobre educació emocional per docents, famílies, molt important, per alumnes també, i per persones també interessades en creixement personal. Col·labora, entre d'altres, amb l'ICE de la UB, també amb la Fundació Àmbit. És autora de diferents blogs a internet i també d'articles sobre educació emocional, i també és autora de 6 quadernets de treball emocional per infants de primària. Benvinguda, Tere. Hem hagut d'esperar una mica, feia temps que volíem que vinguessis, però noi, hem hagut d'esperar que tinguessis vacances avui.
Sí, és cert.
És la feina del dia a dia de l'escola deu ser molt atrafegant?
Bé, jo diria que en general tothom té moltes activitats per fer, i aquest és un plantejament que també ens hauríem de fer com a una qüestió emocional, és a dir, com gestionar una mica més bé el temps. De totes maneres, hagués pogut venir abans, però amb presses. Per tant, preferia un espai més relaxat com són les vacances.
Doncs fantàstic, molt contents de que avui, en aquest espai relaxat, que també vol ser el nostre programa, doncs puguem compartir-lo plegats. Acosta't una mica més al micro, que ens sí. Queda una mica lluny, que volem sentir molt bé i no perdre cap... Cap paraula, cap fonema, fins i tot, eh?
La unitat més bàsica, eh?
Molt bé.
Sí, home, sí, tot. No volem perdre res.
De no entrar en el meu territori professional, Jordi.
Bueno, no comencem aquí tirant-vos els plats dels uns pels altres.
És sort que està pel mig, l'Oriol.
Exacte, aquí de mediador. Anem a descobrir, doncs, aquest món de les emocions i, sobretot, com podem fer també pedagogia de les emocions. Dèiem fa un moment, de petits, en vam aprendre dels adults que vèiem, però potser no ens ho van ensenyar, doncs, com avui en dia ja, doncs, d'una manera molt més, no sé si sistematitzada o més conscient, potser podríem dir, més conscient. Dèiem, llegia al començar el programa una frase d'un blog que tu escrius a internet, per cert, blogs molt recomanables, després en direm la pista perquè el qui estigui interessat pugui entrar-hi, i ens deia que un dia una mare et va dir que no volia plorar davant de la seva filla, i tu li vas dir, home, doncs què li ensenyaràs a la teva filla si no plores mai davant d'ella? I ara potser seria bo que ens responguessis, sí, així com a persona que hi entén, sí, què ensenyem a una filla o a una personeta que està en edat de formació si ens amaguem el plorar.
Bé, abans em feies pensar en coses, no? I amb la introducció i amb el que has llegit del cas aquest, que era una formació d'una escola de pares, i recordo que aquesta mare em va fer aquesta pregunta. Llavors, lligaré tot. És veritat que les persones naixem amb les emocions, però el que hem de fer ara és no només educar-les, sinó desaprendre alguns aspectes. Les emocions, actualment, i tal com les enfoquem ja, per sort, són un permís, no són ni bones ni dolentes, simplement hi són i naixem amb elles. Per tant,
què vol dir són un permís?
Són un permís vol dir que jo tinc tot el dret a estar enfadat. Les coses, com tu has dit, la vida té coses agradables, ens agraden més les situacions agradables que les desagradables, però són inevitables, al igual que els conflictes. Per tant, tot i cap. I no només això, sinó que hem d'aprendre d'aquestes situacions desagradables per millorar-nos com a persones. Per tant, el que no és normal és que jo pugui estar sempre alegre, i sempre dic, si una persona sempre està alegre, en algun moment m'està enganyant. Per tant, hi ha moments d'alegria, hi ha moments de por, hi ha moments de sorpresa, hi ha moments de vergonya, de gelosia, de moltes emocions. I cal donar un permís, simplement, gestionar-les. Ara bé, cal clarificar una cosa que és important, i amb els infants és molt important, que és legitimar les emocions. Legitimar vol dir que jo tinc tot el dret a enfadar-me, però el que no tinc dret és fer-ho pagar a una altra persona. És a dir, jo m'ho haig de gestionar, però des del respecte cap a les altres persones.
Dius tot això del permís i de legitimar, perquè en l'altre costat tindríem la prohibició? És a dir, em prohibeixo sentir això o d'alguna manera el missatge de no em permeto...
Jo crec que era el que hi havia abans. Abans deien, i no només els homes, no passa res, no? Quan hi havia algun problema, no passa res. Doncs sí que passa. Aquest és el permís. Passa, estic preocupada. Pot ser un problema meu i no teu, però cal gestionar-lo igualment, perquè per mi és important. No ploris, li deien als nens. No? Doncs
els
ara,
homes, sí.
El permís
els homes
vol
no
dir...
poden plorar. No?
Els homes no poden plorar. Doncs sí que poden plorar.
I si ploren, ets un nena, eh?
Sí, ets una nena. Jo tinc un amic que sempre diu, cada vegada sóc una mica més nena, i jo el felicito, evidentment.
Perquè es permet, es dona permís per sentir i per expressar.
Sí. Sí, sempre des d'aquest respecte. Hi ha una cosa que és important en educació emocional, i són dos grans camps. Una dimensió individual en el que un ha d'aprendre des de la consciència, com tu deies, aquest és el gran canvi. És a dir, sempre hem tingut emocions, però ara les gestionarem des de la consciència. Per tant, per això ens hem de conèixer molt bé com a persones. És una dimensió individual. Jo m'haig de conèixer quines són les meves emocions, com reacciono davant d'actituds concretes, com les gestiono, no? Com les canalitzo, quina és el meu grau d'autonomia i d'autoestima, que sempre va molt lligat, l'autonomia i l'autoestima, això molts pares no ho saben encara. Llavors, des d'aquest jo, des d'aquest coneixement, que és el que primer jo crec que haurien d'aprendre els nens més petits a l'escola, la consciència, la regulació i l'autonomia, com em relaciono amb la resta de les persones, i ja connecto amb la dimensió col·lectiva. És a dir, jo sóc molt important i m'haig d'aprendre a estimar i a gestionar i a conèixer-me, però com jo planificaré les meves actituds per relacionar-me amb la resta de les persones, perquè vivim en societat. Són les habilitats socials.
Dius, autonomia va molt lligat a autoestima. On està aquest vincle?
Bé, en el cas dels pares és molt, molt fàcil, perquè actualment hi ha molta sobreprotecció. Llavors, jo cada vegada m'agrada fer reflexions amb ells perquè ells tenen una necessitat de sobreprotegir els nens, segurament perquè hi ha un ritme molt accelerat, els pares treballen molt i tenen una mica de culpabilitat, conscient o inconscient, perquè no s'hi poden dedicar tot el que voldrien. Per tant, hi ha una sobreprotecció en segons quins aspectes o quins moments. Llavors, aquesta autonomia és bàsica. Quan un nen arriba a l'escola o està a casa, cada vegada que aprèn a fer una cosa, està assolint un grau més, un nivell superior d'autoestima. Jo cada vegada, les persones, totes en general, i els nens, jo penso que encara més, però les persones també, quan tu tens un projecte i et surt bé, és un grau d'autoestima que tu tens. Llavors, l'autonomia i l'autoestima van molt lligades. Cada vegada que el nen s'equivoca, si els pares sapiguéssim mantenir i controlar aquella cosa que sentim, que jo la sento a la panxa, perquè les emocions cadascú les sent en una part diferent, si les sapessin controlar i tenir confiança i saber esperar perquè el nen tornés a refer allò que li ha sortit malament, i seria una dosi molt important de bona educació, perquè dones l'espai perquè el nen aprengui que les coses, quan un té un projecte, les pot fer i pot sortir bé o malament. I si surt malament, tampoc no és tan important, perquè ensenyarem que ens hi podem tornar a posar per aconseguir el que volíem.
Parlàvem de consciència, ara gestionem les emocions amb més consciència. Què passa quan no hi ha aquesta consciència? Què passa quan les prohibim, quan les amaguem, quan tots aquests missatges que dèiem d'aquesta educació d'un altre moment, quin resultat dona? Ho dic també per ser conscients de la diferència entre una cosa i l'altra.
Sí. Jo crec que quan no hi ha consciència, no és només emocional, eh? Consciència de les coses, del per què faig les coses, simplement, que això és una cosa que també s'està intentant treballar a les escoles. Crear consciència de què és el que estic sentint fent un exercici de matemàtiques, per què el faré, no? En què m'ajudarà. Crear consciència en general de totes les coses que fem, per què surto un diumenge al camp. No? Que a vegades no ho pensem, fem, però no pensem per què les fem. Per tant, aquesta consciència i la emocional concretament, jo crec que dona benestar i seguretat de saber què és el que sents en cada moment i saber què és el que estàs sentint en cada moment i el per què dona benestar i equilibri emocional.
La sensació de que portem nosaltres les regnes, no ens porten les emocions, que no ens estiren.
Sí, o que existeix el caos, no? I això no treu, tot i que la consciència emocional, que en algun moment tu estiguis de mal humor o no estiguis com cada dia, no saps què et passa però no estàs bé. Això també passa. I algun dia passa això. I tampoc no cal capficar-nos si és conscient, inconscient i què és el que m'està passant. Passa i ja està. Però en general jo diria que des de la consciència tu saps per què estàs content, per què estàs trist. És un aprenentatge, és un dia a dia, és un hàbit que vas adquirint amb aquesta consciència.
L'educació emocional fins ara formava part del currículum ocult, ens dius tu també en un dels teus blogs en un moment determinat. Abans formava part del currículum ocult. Què vol dir això? Tan misterioses?
Bé, jo utilitzo molt la idea del currículum ocult perquè moltes vegades no som conscients que aprenem coses. Hem après alguns dels prejudicis, no? Hem après coses, per exemple, prejudicis, per exemple, amb la gent que ve de fora, no? Tu veus un àrab i tens, sense haver-ho estudiat, jo no he agafat un llibre per saber res, però he après coses socialment sobre coses que es diuen de la gent àrab, de la gent africana o de qualsevol altre lloc. Hem après coses i no sabem d'on les hem après. Llavors jo li dic això al currículum ocult. Són hàbits, prejudicis, idees que no les hem estudiat de manera predeterminada, però que hi són amb nosaltres i les manifestem en el nostre dia a dia, en les actituds que tenim.
I sobre les emocions, què apreníem en el currículum ocult?
Del currículum ocult, no sé. Deixa'm-ho pensar i sortirà segur.
Després, anem endavant, doncs. Coordines i impulses un projecte emocional a l'Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall, un projecte que va dirigit als alumnes només o als projectes, també per extensió, a totes les escoles. Aquests projectes emocionals han d'anar dirigits a tots, és a dir, als infants, als mestres, a les famílies. A qui ha d'anar dirigit un projecte d'aquest tipus?
Com que fins ara, en principi, i dic fins ara, però també ja fa molt temps, jo fa com 20 anys que faig educació emocional, per tant no és tant fins ara, però bueno, és igual, comptem fins ara, perquè és un avanç molt minúscul, molt microscòpic el que anem fent, eh? És una taca d'oli que es va ampliant, però va molt de poc a poc. Llavors jo sempre dic que fer activitats d'educació emocional a l'escola no és que el fa el mestre per ensenyar, per educar en l'alumnat. Sempre dic que és una possibilitat per aprendre a tots, perquè cada vegada que el mestre està intentant resolent un conflicte fictici, ell també està aprenent. Per tant, en qualsevol moment que qualsevol persona adulta faci una activitat emocional, penso que és una possibilitat de créixer tots. Jo he après molt amb l'alumnat, m'he equivocat molt també, però he après molt també. És un terreny en el que ningú ens ha ensenyat en principi, no? Com funcionaven les emocions, les hem hagut de gestionar o mal gestionar, com hem pogut i sabut. Per tant, ara tenim la possibilitat de fer-ho més emocionalment, però ara tothom té la possibilitat. Jo crec que hi ha un bloc que a mi em sembla molt important, és el bloc de les famílies. Goleman sempre deia que la família és el crisol, allà on s'ha de treballar les emocions. És a dir, moltes vegades poso aquest exemple, que els mestres ensenyem a no tirar papers al terra, però si el pare i la mare tiren papers al terra, és molt probable que el fill també acabi tirant-lo al terra, perquè la influència dels pares per fidelitat és més forta. Clar. Per tant, és molt important que en qualsevol treball que es faci a les escoles, aquest treball també arribi a casa. És a dir, jo puc crear un titella, sigui el titella de l'alegria, de la por, a l'escola, però el més important és que jo també doni possibilitats de que aquest material se'n vagi a casa i que la família també estigui conscienciada, perquè és una manera de poder treballar amb ells també, de poder créixer tots junts.
Anem a veure com es pot executar un projecte d'aquest tipus o com es pot fer realment aquesta educació, com es pot portar a la pràctica aquesta educació emocional a les escoles. Quin tipus d'activitats, d'estratègies, com s'ha d'enfocar tot això?
Depenent del nivell i de l'edat dels nens, això primer de tot.
Uh-huh.
Un projecte emocional en un centre jo crec que ha de tenir el consentiment de l'equip directiu i no podem obviar-ho. Per què?
És a dir, si es fa només en una aula, perquè la tutora de P3B ha decidit que ho fa, és un bolet, allò queda molt aïllat, que està bé segurament, no?
Bé, però... bueno, serà un bolet bo també, jo crec que està bé que hi hagi bolets.
Serà un rovelló,
bons.
Eh?
Serà un bon rovelló.
Serà un bon rovelló.
Sí, serà un bon rovelló i és important també, uh-huh. tant per la persona que vol fer-ho com per als alumnes, perquè durant un curs hauran pogut fer un treball que també és bo per ells com a persones que s'estan formant.
Ara bé.
Jo crec que si és a nivell general d'escola és molt més profitós. Mm-hmm. Per què? No només pel treball individual que es pugui fer a les aules, sinó perquè hi ha alguns continguts d'educació emocional que jo crec que s'han d'anar repetint any rere any. Si no, no s'arriben a interioritzar. Per exemple, en el meu centre, a través d'uns contes, uns ja estan editats i altres que nosaltres hem inventat, hem creat unes consignes. Nosaltres li diem les consignes màgiques. Uh-huh. Aquestes consignes màgiques comencen a infantil, quan els nens tenen 3, 4 i 5 anys, i continuen fins a 6è. Clar, són 9 anys de possibilitats d'interioritzar unes consignes que et serviran per solucionar els teus propis problemes.
Quines són aquestes consignes?
Les consignes són, primer de tot, quan tu tens una emoció desagradable, el primer que haurien de fer tots, infants i adults,
se serveix per
és callar,
totes les edats, això, eh?
Callar, respirar, estar tranquils, perquè tots sabem, i això és així com funcionem, quan tenim una emoció desagradable, poden sortir paraules que poden fer molt mal i fets que també poden fer molt mal. No beneficien a ningú, mm-hmm. ni a la persona que els diu, ni el que està rebent aquestes paraules o aquests fets. Per tant, a davant del neguit d'una emoció desagradable, com pot ser la ràbia o l'enuig, el primer que jo crec que hauríem de fer és dir stop i respiro, perquè amb aquest respirar, jo li dic als nens, el cervell té temps de pensar, i és veritat, s'oxigena i dona pau, i des de la pau jo puc planificar què és el que faré amb això que m'ha passat i que no m'agrada. No m'agrada que tu m'hagis dit o no m'agrada que m'hagis fet. I de manera responsable ho resoldré de manera assertiva. Llavors, des d'aquest stop i respiro, jo he de dir, a veure, com em sento? Ja ho veus, consciència emocional. Què és el que m'està passant que m'estic sentint tan enrabiada? No? Quin és el problema que jo tinc? D'acord? Una altra consigna. Uh-huh. I ara bé, això és molt important també en educació emocional, perquè en educació emocional no és només el treball amb les emocions, sinó que és molt més, va molt més enllà, ja que hem dit que són dues dimensions, la individual i la col·lectiva. És la relació, és el viure del dia a dia. Per tant, com solucionaré de manera responsable aquest problema que jo tinc, això que m'ha passat? Quina és la millor solució? D'acord? I, finalment, jo crec que s'ha de fer una avaluació. Si m'ha anat bé, segurament continuaré utilitzant la mateixa estratègia la propera vegada, o potser encara puc aprendre i millorar algun aspecte. Però aquestes consignes tenen dues fases. La dels nens petits no és tan enllà, perquè no són nens empàtics. Per tant, les consignes dels nens petits és stop, respiro, com em sento, quin problema tinc i com el puc solucionar, simplement. I a partir de tercer i quart, que ja tenen 9 anys, ja tenen la capacitat d'empatia, llavors sí que hi poden fer abstraccions, poden pensar, a veure, si jo soluciono aquest problema donant una bufetada a l'altre nen, no solucionaré res, em buscaré més problemes. Per tant, aquesta solució no em serveix. Llavors tenen diverses alternatives perquè saben que cada una té unes conseqüències determinades que poden anar en detriment d'ell. Mm-hmm. D'acord?
Ens deies, aquí, en el treball emocional, no parlem només d'emocions. Hi ha moltes, ja ens introduïs per aquí l'assertivitat.
Sí.
També un podria dir, escolta, i tot això al final amb el currículum com es tradueix? Perquè, clar, gastem temps amb tot això. Com es tradueix tot això amb el currículum? Perquè dius, escolta, si hem d'anar gastant temps amb tot això, després les matemàtiques, les llengües i les socials, què passa amb tot això?
M'encanta aquesta pregunta.
Ho dic també perquè els mestres, justament, sí, moltes vegades dieu, escolta, ja està, ja ens pengen una altra cosa que hem de fer a l'escola.
Sí.
Hem de fer més, i ara, a més, hem d'ensenyar que hem de menjar verdura, i ara, a més, hem d'ensenyar que no sé quantos. Bueno, sí, llavors, tot això com es menja, en el cas de les emocions i el currículum, no?
Primer de tot, jo diria que això ja és una llei. Nosaltres hem de fer una de part del currículum, és el desenvolupament personal. Per tant, l'educació emocional forma part de les intel·ligències múltiples i, per tant, forma part del currículum. I després hi ha una altra història, és com tu enfoques aquesta educació emocional. Hi ha gent que diu, jo ja faig educació emocional, no em cal un espai. És totalment respectable. Jo sempre dic que segurament, si no busquem un espai concret, almenys en algunes ocasions, alguna cosa ens deixem per treballar. Perquè és cert que jo puc fer educació emocional mentre el nen està fent matemàtiques. Jo li puc donar una injecció d'autoestima i dir-li, jo confio en tu i sé que sabràs. Fes-ho d'aquesta manera que veuràs com te'n surts, d'acord? Això és educació emocional, també.
Uh-huh.
Estableix un vincle amb l'alumne i, per tant, jo li estic donant confiança perquè ell aprengui i resolgui aquell problema. Recordem, autonomia ho sap fer sol i, per tant, és autoestima, sí? Però, de totes maneres, cal buscar espais concrets per fer l'educació emocional, si no hi ha aspectes que no es poden resoldre. Mira, jo puc pensar que el currículum tradicional, és a dir, les matemàtiques, el català, el castellà, les socials, l'anglès, tot això és el més important. Són només una part de les intel·ligències múltiples, sí? Però si jo tinc un problema, un conflicte, un comportament disruptiu, fins que jo no pugui arribar a treballar amb aquest alumne aquest comportament, tindré moltes pèrdues de temps. Ja pots estar fent matemàtiques, català o l'àrea que sigui, és igual. Fins que no resolguis la intranquil·litat d'aquell alumne, sempre tindràs el comportament disruptiu i tot el que belluga aquest comportament disruptiu en el mestre i en els companys, que també han d'aguantar molt. I és una realitat que n'hi ha molts de comportaments disruptius actualment. Jo crec que degut, aquest seria un altre tema, a com està funcionant aquesta societat. Per tant, no és una pèrdua de temps.
Ens introduïes també tot el tema que va vinculat a l'ansietat o la relaxació dels alumnes, aquesta apertura. De fet, si no es treballa bé aquest terreny,
sí,
probablement hi ha menys possibilitats també de que adquireixin
aprenentatges.
Mm. I a l'inrevés, en la mesura que més es treballa aquesta qualitat de l'estar, segurament amb menys aprenem més també.
No sé si hi estaries d'acord.
Sí,
sí, és el mateix que dèiem abans. Des de la tranquil·litat un pensa més. És això, sí. Els científics ho explicarien d'una altra manera, però és així perquè jo ho sé i tu també ho saps si ho analitzes.
Uh-huh.
Des de la tranquil·litat som capaços de planificar i pensar molt millor. Des de la intranquil·litat et venen coses, evidentment que venen coses al cap, et venen pensaments, però no estan estructurats, segurament seran de manera impulsiva. Llavors, això no funciona. Jo crec que cada vegada a les escoles hi ha comportaments més disruptius, hi ha molt poca consciència, hi ha molta hiperactivitat, per exemple, que això tots ho sabem, i jo crec que fa falta introduir a les escoles una mica de pau. De fet, els nens petits ja comencen a fer relaxacions, és bo la relaxació, estar tranquils. Podem tenir moments d'histèria, me'n vaig a PortAventura i cridaré i deixaré anar tota l'adrenalina. I també està bé, sí, a mi m'agrada, m'encanta anar a PortAventura, però m'agrada tenir també els meus moments de pau i tranquil·litat, perquè llavors és quan jo puc pensar. Un nen que no està tranquil no pot estar atent, i si no està atent no pot aprendre.
Tu ja saps que veus, pots veure que tens el Jordi aquí, l'Esteve, molt atents.
Oh, però sí, molt,
i molt callats,
mira,
i molt callat perquè fa estona que no diuen res, que normalment de tant en tant posen cullerada, diuen sí, estic d'acord, escolta.
Estem en la fase 1, callats i respirant. Estem una mica, a veure,
Però a veure, què sentiu? Emocions,
exacte,
què? Què sentiu?
D'admiració,
sí, d'efectivitat,
de plaer estètic, cognitiu, emocional.
Escolta, això és una emoció, o és un sentiment, o és...
De fet, és una mica complicat.
És una mica...
No, jo, si em deixeu, aprofito el que ha
dit l'Esteve.
Jo amb el meu... Esteve, tu saps això, eh? Has parlat de pensaments.
No t'allunyis del micro,
Has parlat de pensaments, Esteve? Llavors, les emocions estan íntimament lligades al pensament. És a dir, si jo dic soc magnífica, sí, la meva emoció és una. Si jo em dic a mi mateixa quin desastre que soc, sí, això també és pura emoció. És a dir, el missatge que jo em pugui donar al Jordi, que és un bon professional, ho sap perfectament, això és PNL. Allò que jo em dic, el meu pensament,
el meu
és la meva realitat. Sí?
I si parlem de tendresa, cal posar tendresa a les escoles?
Molta. Tendresa, vincle afectiu, empatia, això és emocions.
Ho dic perquè és una cançó que hem triat,
sí,
també del teu blog, eh?
Sí.
L'escoltem?
Sí.
Però fem una petita pausa i després continuarem parlant de tot això, escoltarem també què ens vol dir el Jordi, què ens volen dir l'Esteve. Avui que estem parlant d'educació emocional, escoltem una píndola de tendresa, que és en aquest cas una cançó del Lluís Llach.
El teu amor ho espero tot i tant, que em faig un cant pel meu cap vespre. Estimo l'ànsia dels teus ulls, l'impudicar del teu cos. Però amor t'estimo encara més i sempre, més i sempre, sabent esclau de la tendresa. Dolç batec de la tendresa que espera, la tendresa que exalta, la tendresa que ens cura quan fa por la solitud. Si no fos per la tendresa, el món que visc sovint no el sento meu, i sé els perquès d'una revolta. Misèria i guerra, fam i mort, feixisme i odi, ràbia i por. Rebuig un món que plora aquestes penes, tanta pena, però tot d'un cop i la tendresa. Si no fos per la tendresa que espera, la tendresa que exalta, la tendresa que estima quan fa por la solitud. Però tot un cop ve la... La tendresa que exalta, la tendresa que estima quan fa por. sols per la tendresa.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui al de Cap i de Nou parlem d'educació emocional. Ens preguntem què aprenem de les nostres emocions. Són 3:45 de la tarda, hora de pensar o de saber què pensen els educadors.
De Cap i de Nou, pensaments d'un educador.
Si no tots, almenys un. Esteve Pujol, llibre Pensaments d'un educador, d'Editorial Saragossa, pàgina... Perdó, punt...
Sí, punt 1.3.
Punt 1.3, que diu, mira, a veure, això. Un pensament, vinga.
Diu, la creativitat obre horitzons i fa que la vida sigui més útil i més bonica.
La creativitat, això perquè ara parlarem, hem de parlar de visualitzacions amb la
Tere, i això demana creativitat.
Creativitat.
He triat els dos punts pensant en concret en això. A veure, la creativitat sembla un valor menor. Home, hi ha valors molt més importants, el respecte, la generositat, el diàleg... Però és que resulta que és dinamitzador de tots. Els empeny els altres valors, la creativitat, no? O sigui, diem que hem de crear formes noves de convivència, de diàleg, de comunicació, d'estimar, de millorar el món. Bé, això es fa amb creativitat. Sense creativitat no es poden canviar les coses. Oh, és que sempre ho hem fet així. Malament, no? El sempre ho hem fet així és immobilisme. Perquè, a veure, la societat canvia. Canvia. I des de la Segona Guerra Mundial cap aquí, a una velocitat de somni. Immensament,
de
més
somni,
de pressa. De somni, però molt somni, eh?
Una fase REM molt, molt ràpida.
Per tant...
Allò quan els ulls fan pampallugues.
Exacte. Per tant, no canviar és quedar-se fora de joc o fora de lloc, en aquest cas, no? A respostes diferents a situacions diferents. Perquè és que, si no, ens quedem encallats. Si no, no seran respostes. Seran inexistents, seran frases buides, no? Bé, o sigui, les persones, els animals, les institucions que no s'adapten, per tant, que no tenen creativitat, digues-ne flexibilitat, si vols, a veure, no passa res, desapareixen. I de vegades amb espeternecs dolorosos. Però, en fi, estan condemnats a ser eliminats perquè, doncs, ja estan fora de lloc, no? I a més, clar, ara ja estic parlant com a educador i no me'n puc oblidar, els extrems es toquen. Què vull dir amb això? Mira, els nens petits, molt petits, i la gent gran som, Jordi, mira, som, els de la certa edat, molt repetanis. Som els més conservadors que ens dona tota l'evolució humana. Els nens petits, tu, no els toquis el menjar, els costums, els contes. Pobre de tu que canvies un conte que sigui la princesa.
T'has deixat.
Que la princesa es mengi el drac, pobre de tu, que desapareixes del món dels vivents, no? És a dir, ens dol que les coses canviïn. I això no només a petits i a grans. Ens dol perquè si està tan bé amb una cosa que ja saps com va, no? Molt bé, i el segon punt, així dono més estona,
vinga,
a la Tere, que
vinga.
Té moltes coses a dir.
Per tant, creativitat, eh?
I el tercer, el segon, no és el tercer, ja l'he dit, el 1.4. O sigui, avui anem per ordre, 1.3, 1.4. Que diu, la creativitat de l'individu regenera el que la inèrcia de la col·lectivitat degenera. És un joc de paraules, Oriol, l'has captat,
és
oi?
Bona, aquesta.
No, sí,
aquesta és bona,
tu l'has captat de pressa.
Avui sí.
Avui sí.
Avui sí, avui estic
d'expert. Però altres dies no. Mira, grans revolucionaris, i no cal anar gaire lluny de la pell de brau, grans revolucionaris afusellen, excomuniquen, segons l'àmbit de poder, marginen, si no en tenen cap més, els nous revolucionaris. És a dir, el que revolucionen contra la seva revolució. Sí, ells sí que poden revolucionar i fer un cop d'estat i canviar-ho tot, però pobre del que s'atreveix després a insinuar que potser pot fer el mateix, no? La imaginació creativa que existeix cristal·litza, qualla. De seguida, pam, s'institucionalitza, no? Es torna rígida i esclafa tota altra imaginació creativa. Perquè, clar, a veure, jo sóc genial, l'Esteve és genial, és únic, l'Esteve. Pobre del que pensi diferent, no? Perquè, esclar,
ningú,
jo...
ningú, algú...
No pas.
Algú aquí
no
ho ha intentat.
No,
si no us quedeu sense caramel, eh?
No.
Us prenc el que us he
deixat
d'aquí.
Stop, no, ningú.
És a dir, poden canviar els altres, els revolucionaris poden canviar els altres, però els altres mai no els poden canviar ells. Perquè però a tot el món, fixa't, qualsevol tipus de revolució social, política, pobres, no? Hi ha un orde religiós molt venerable que fa, doncs, molts segles que existeix, que té com a lema, diuen que non reformatur quia non deformatur. És a dir, no es reforma perquè no es deforma. Jo estic esperant a veure quan aquest orde desapareix del mapa, no? Perquè, esclar, és que no necessito reformar-me, perquè és que jo... No, és que no cal que et deformis tu, és que es deforma tot l'entorn, per tant, tu quedes descol·locat, no? Quedes fora... És a dir, dins de la societat hi ha una força centrífuga, creativa, i una de centrípeta, una de conservadora. I només les persones poden renovar les institucions. És molt més fàcil reprimir l'innovador que no pas escoltar-lo. Educadors que m'escolteu, pareu oïda. No podem caure en l'error de tancar les portes a la creativitat. Ens condemnaríem, els educadors professionals i naturals, pares i mares i avis i àvies, a ser unes mòmies que pretenen educar els membres més nous de la comunitat. O sigui, més que educadors, seríem embalsamadors.
Mare de Déu, Déu no ho permeti.
Déu no ho permeti.
Aquesta píndola de creativitat, anaves a dir una cosa, Tere, digues, sí. Abans que...
No, em feia pensar tot el que deia l'Esteve, que per sort hi ha forces escoles que ja estan treballant amb la creativitat dels nens i això automàticament ho vincula amb l'autoestima, o sigui, tot el tipus de treball que s'està fent a Catalunya, i a més jo penso que és un treball que és molt més fort a Catalunya. La resta d'Espanya jo crec que no es treballa d'aquesta manera. Actualment a Catalunya es treballa per espais, per ambients, per projectes, de manera global, i permet molt que els nanos aprenguin des d'aquesta creativitat i des de la seva imaginació i amb aquesta obertura, aquest espai obert on ell és capaç de poder treure tot el que porta a dins, i això és molt important.
Aquí hi ha també un treball de consciència paral·lel,
sí,
no? És
sí,
a dir, que porta i connecta també amb tot això que estàvem parlant de les emocions.
Sí,
no? Una altra eina de com treballar les emocions és el tema de les visualitzacions, que hem dit, escolta, ara en volem parlar. Sí. Parlem-ne.
No, a més, és la continuació el mateix, perquè un dels objectius de les visualitzacions és poder educar des d'aquesta creativitat, a través de les visualitzacions. Jo normalment, quan parlo de les visualitzacions, clar, cada persona pot entendre una cosa diferent, no? Jo intentaré centrar-me en les visualitzacions que faig a l'escola. Hi ha altres tipus de visualitzacions. Per exemple, els psicòlegs poden fer visualitzacions terapèutiques, però aquestes no són les que fem a l'escola.
Quines característiques tindria les que es poden fer
a l'escola?
A l'escola,
d'acord. A veure, des de l'escola... El que fem és intentar trencar motllos i donar vol en aquesta creativitat dels nens. Nosaltres li diem viatges imaginaris, perquè evidentment no es poden portar a la realitat. Tu pots fer una visualització on fas sortir a través d'una prèvia relaxació, fent respiracions conscients, i llavors pues, comença, el mestre normalment comença a fer una visualització, els nens més grans tanquen els ulls i entren a un viatge imaginari on poden agafar una escala i pujar i trepitjar el núvol i sentir com és el núvol.
Això a partir de quina edat ho poden començar a fer?
Mira, tancar els ulls els comencen a tancar a partir dels 5 anys, però d'aquella manera que obren un ull, tanquen l'altre, perquè no tenen la certesa...
que el mestre no marxarà.
No, de que les coses estiguin en el mateix lloc quan ells obren els ulls. Per tant, ells no poden encara, però a partir de 6 anys ells tanquen els ulls i fan cas i es deixen guiar per el que diu el mestre.
Recollint això que deia l'Esteve, podem fer una, allò, 2-3 minuts?
Sí, però deixa'm dir una cosa, que és molt important, les visualitzacions. Una part de la teràpia que fa la visualització és que el que el mestre o la persona que guia la visualització diu, són pensaments, una visualització és un pensament que es diu en veu alta, quan el nen l'escolta, ell fa el ritual, si la visualització doncs, et porta un núvol, doncs ell va seguint les instruccions del mestre, però ella sap que és mentida, però l'inconscient no distingeix entre la realitat i la fantasia. Mm-hmm. Per tant, l'inconscient pensa que aquella visualització que està el nen creant a través de la visualització, d'imaginar-s'ho, ell creu que això ha passat en realitat. Per tant, si jo creo una visualització que me la puc inventar en el cas de que jo tingui un alumne o diversos alumnes amb manca d'autoestima, jo puc redactar una visualització perquè aquests nens augmentin la seva autoestima, d'acord?
En el qual els posaré com a personatges que d'alguna manera estan amb força...
valoraré els seus punts forts, tota la seva vàlua, no? Perquè confie en els seus punts forts, d'acord? Per tant, és una manera de poder també treballar les emocions en aquest nivell, no? Uh-huh. Jo havia portat aquí, ja que deia l'Esteve, això, havia portat una visualització que va crear una mare.
Vinga.
És molt bonica.
És molt llarga?
La faré molt reduïda.
Farem un trosset. Un trosset a veure fins on arribem.
Sí.
Vinga.
Ens saltem la part de relaxació de l'inici i la part del retorn, que és molt important en una visualització, tornar a la realitat. És a dir, tornem a obrir els ulls, a bellugar les mans i els peus, però estan aquí. D'acord. On estem ara.
Aquesta part de l'inici de relaxació seria una consciència, una mica,
sí,
escolta, la
és
respiració, sent una mica anar repassant el cos.
Sí.
Vale. Llavors, després d'això vindria això que ara tu ens diràs. A veure si el Mario ens pot posar una música tranquil·la, tot i que sempre tenim una música tranquil·leta de fons nosaltres, però a veure si ens hi pot donar un especial relleu. I comencem, tanquem els ulls i ens posem a les teves mans.
Sí, aquesta relaxació, permeteu-me primer que la clarifiqui, perquè com que no la llegiré tota, la va crear una mare que té 3 fills i el fill del mig sempre pensava que no hi tenia tanta atenció de la mare. Uh-huh. Llavors la mare va crear aquesta visualització per estar única i exclusivament amb el seu fill a través d'una visualització.
Doncs vinga, posem-s'hi.
Ara, imagina que ets dins una casa molt bonica, a prop del mar. Decideixes sortir de casa, obres la porta i te'n vas caminant cap a la platja. Respires fondo, sents el soroll de les onades com peten amb les roques. Camines a poc, apropant-te a la platja, lentament. Penses que avui et sents una mica sol. Seu sobre la sorra, vora el mar. El sol es va ponent i es prepara per anar-se'n. Tu jugues a mirar el reflex vermell i taronja que es veu dins el mar. T'agraden els colors que hi veus perquè brillen. Ara, de cop i volta, notes l'olor que més t'agrada del món. L'olor de la mare que s'apropa. T'agafa pel braç i et fa alçar. Et mira amb enorme tendresa i t'abraça contenta d'estar amb tu a soles. Us somrieu mentre us mireu i decidiu treure-us les sabates i amb els peus anar escampant la sorra finíssima i calenta. Rieu molta estona. Amb un dit, la mare comença a dibuixar preciosos cors a la sorra, grans i petits. Tu t'ajups i dibuixes el que més t'agrada. Quan t'aixeques, veus la mare escrivint unes lletres molt grosses. Amb curiositat, t'hi apropes i llegeixes. T'estimo. Bé, continuaria la visualització.
Molt bonica, molt bonica. Crec que ens transporta realment. És una mica com, com els contes, també. Realment, poses a imaginar i ja està. Te'n vas amb un altre
lloc. En aquest cas...
Aquesta sensació de viatge que deies.
Sí, en aquest cas, l'efecte que fa aquesta visualització en aquest nen, que si us hi heu fixat, està en segona persona, sempre, ell s'emporta això com si realment hagués estat viscut.
I aquesta mare va fer aquesta visualització perquè estava fent... Estava en un curs de...
No.
Com va anar això?
No, ella ja havia llegit que eren les visualitzacions i normalment amb els seus fills feia visualitzacions abans d'anar-se a dormir. Llavors ella va crear
Un bon recurs també, crear les pròpies visualitzacions i abans d'anar a dormir, en lloc d'un conte,
una visualització. Sí, senyor,
Una bona eina. Publicitat i anem a veure què ens explica el coach de la nostra taula. Vinga.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou. Paraula de coach.
Doncs la teva paraula, Jordi.
Estic expulsant-me la sorra que tinc aquí encara, les sabates encara,
Oh, bueno, un
juro que no
mira que deixaràs l'estudi ple de sorra i ja veuràs que després ens diran, escolta, aquests del de cap i de nou ens deixeu l'estudi fet una piltrafa.
Ai, Déu meu. Bueno, escolta, aquest tema, Tere, és superinteressant. A part al nostre escenari dels coach, doncs es treballa moltíssim també les emocions, tot i que de vegades es pensa que només es treballa motivar o assolir objectius. Doncs no. Una de les tasques que ens volem apropar també són les emocions. També us compartiré, en dos minutets, algunes idees que es poden aplicar a escoles o a casa. Mm-hmm. I també de zero a... Bueno, d'un any a... Esteve, fins l'any que sigui,
Però és que el de zero a un l'has deixat per dir... Bueno, aquest canvi
ja no m'estava a mi encaixant.
Com a mínim el 72, no?
Sí, com a mínim.
Com a mínim el 72. Tira.
Bé, reflexions inicials. M'encanta que tot és educable. Vale? No només l'aspecte cognitiu o l'aspecte de les actituds o les conductes disruptives que es poden reeducar, sinó que les emocions també és un escenari que es pot reeducar, que es pot aprendre, que es pot identificar. Una de les eines més poderoses del món són els jocs. Els jocs i les dinàmiques. I per què us dic això? Doncs perquè en una sessió de coach, quan et ve una persona, és molt típic que quan tu li estàs preguntant i com et sents ara d'aquell tema que estem parlant, que ja sabeu que hi ha discreció i no es pot dir, no? Que et diguin, no ho sé, que no ho sàpiguen identificar. Doncs llavors els has d'apropar a que identifiquin, a que sàpiguen reconèixer. Anem a dir el com. Des d'agafar 8 fulls i que ells participin en escriure, si són més petits poden dibuixar, si són més grans aniran més ràpid, que escriguin 8 emocions típiques. Ira, enuig, tristesa, vale?
Que ells les trien.
Que ells, exacte. Uh-huh. O també, si ells estan molt perduts entre què és una emoció o una sensació, els hi pots dir, mira, d'aquests fulls que jo ja he preparat, identifiquen, agafa i a veure quina et resulten més familiars. Vale? Uh-huh. Més coses que es poden fer. Podem aprofitar els diaris i retallar fotografies, dir-los als nens.
A partir de que ja tenim el llistat, què fem amb aquest llistat? Llavors, a partir d'aquí, tria quina és
la que més sense avui o la que més t'identifica en l'últim mes o setmana. O també pots treballar per escenaris. Al laboral, quina és la sensació que més es repeteix? Aquesta. A l'escenari familiar, quina és l'emoció que més...
Es pot fer allò, la classe de mates, la classe de música, la classe de...
Profe, que ara estic així, vale? Llavors, això sempre m'ha agradat molt que la Tere digui que el guia o el professor ha de saber gestionar aquestes activitats o els moments que primer s'ha de callar o respirar, perquè això em passa també a mi a les sessions. Primer agafen aquell aire. Com et sents? I fan aquella respiració profunda que s'estan situant, s'estan ubicant i llavors arrenquen. Però primer callen, primer respiren. Vale? Llavors, dinàmiques que podem fer a l'escola o a casa. Vinc. Agafem un diari. Vale? Tot això és per reconèixer i sentir emocions. Vale? Agafem un diari i pot pautar el professor que retallin els nens fotografies que surten a un diari i després les endreçarem segons aquella emoció que el nen està interpretant que hi pot sentir aquella persona que surt a la foto. Tristesa, por, alegria, n'hi ha molta varietat. Si ens centrem bé en un diari, veuríem que hi ha molta diversitat i varietat d'emocions. Vale? Poden ser fet de dues maneres, o fotografies individuals o fotografies que surtin col·lectius, perquè veient, els nens també vegin com els col·lectius poden sentir les mateixes emocions. I això genera una mica de pertenença als grups, t'ubica molt millor en què tots estem arreplegats també de vegades en emocions unides, vale? Que no són tan contràries. Vale?
Les fotos de demà en els diaris del Barça, sí, dels seguidors del Barça, ja, no del Madrid.
Això,
eh?
No em toquis aquest tema.
Sí, no. Què estàs sentint, Jordi? Stop, sí, ja
estic
stop, que estan sentint ara
por,
aquestes paraules.
Mira el que et diria.
Aquestes paraules que t'ho dius.
Mira, un altre, pels adolescents, per exemple, que viuen molt al món de les redes socials, els hi fas escriure un tuit hipotètic que penjarien, no cal que el tinguis una compte oberta, mm-hmm. però un tuit, que són 160 caràcters, és molt més reduït, de com et sents. Fins i tot pots dir, com si fos un Facebook també, que es poden penjar una foto, que ells mateixos escollin una foto que han penjat últimament i que sentin, que expressin què estan sentint al veure aquella fotografia. Mm-hmm. Ja sigui un familiar, un viatge de fi de curs, el que sigui. ¿Vale? Però tot això són eines que et faran connectar amb paraules allò que tu sents. Una altra que tu saps molt bé, la música. Mm-hmm. Tria la teva cançó preferida, porta-la, què et fa sentir, quins records t'aboca. Vale? Pot ser una platja, pot ser una mare escrivint-te un cor, pot ser el que sigui. Hem de donar paraules a les nostres emocions. N'hi ha més atrevides, un dia la vaig provar, que és agafar escuradents i dibuixar, per exemple, si estàs alegre, un cor. Si estàs trist, una cara rodona, encercles els escuradents com si fos una rodona i treus llàgrimes. I això els nens petits poden anar començant a identificar quines són les emocions més bàsiques que, com la Tere ens ha comentat, ja hi són. Això m'ha agradat.
No és formen part de nosaltres.
Es
no
poden
les
reeducar, però ja hi són.
No les aprenem a fer.
I tindríem un munt d'activitats.
En tot cas, el que veiem és que però... el tema dels recursos de plàstica, o posar paraules, la importància
imatges,
de posar paraules, imatges... La Tere vol dir una cosa. Tere,
però tingueu en compte també que els nens petits no tenen vocabulari. Per tant, la paraula només té un 7% de valor en la comunicació. Tinguem-ho present.
Doncs,
els nens petits poden confondre
petits?
La tristesa amb l'enuig. Per tant, cal clarificar-ho. I una manera també és la representació. Els nens petits a vegades no entenen les paraules, però sí les representacions.
I llavors, si no, si... Mira, quasi que hem d'acabar ja. Ara anava a preguntar més, però no, és que ens queda res, ens queda un minut, res. Aquella pregunta inicial que havíem fet,
què?
Jordi, què aprenem de les nostres emocions? Doncs anem a veure què hem après avui. Et sembla, Tere?
Sí.
Doncs vinga. Aprenem de les nostres emocions.
Sabeu què? Ja naixem amb les emocions i són en nosaltres. Ben diferent és reeducar-les, aprendre a gestionar-les. Hi ha moments per tot i ens hem de donar permís per sentir-les i expressar-les. Oh, alegria, sorpresa, però compte amb com les manifestem. Del no passa res, al sí que passa, aconseguirem identificar i gestionar les emocions, però sempre des del respecte. Ens podem preguntar com en relació amb les persones i d'allò que reflexionem podrem aprendre a reeducar conductes exemptes de respecte. Com ho sentiu? Espero que molt millor ara.
Moltes gràcies, Jordi. Tere Avellan, el blog. Com podem trobar el blog?
Poseu Tere Avellan a Google, és el més ràpid.
Tere Avellan a Google.
En el Google.
Sis blogs, hi ha diversos
quatre,
blogs.
Quatre blogs. Sí.
Moltes gràcies per haver estat avui
de
amb nosaltres.
Vosaltres.
Gràcies, Esteve. Gràcies, Mario Ramírez. I ha arribat l'hora de marxar. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobarem de cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.